Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Avui no sabeu com estic de feliç perquè he aconseguit un dels meus grans reptes i és aconseguir tenir tres dones en aquesta taula, la qual cosa és un autèntic luxe. I no per parlar del Dia Mundial de la Dona, que ja sabeu que aquests dies sempre és fàcil trobar dones que et vulguin parlar de la situació, sinó per parlar d'altres coses. Per tant, vull encoratjar a totes aquelles dones que tingueu coses a dir a venir a la tertúlia. Per tant, esteu totes ben convidades. Sílvia Vilacova, què tal, com estàs?
Un plaer estar aquí.
T'has sorprès trobar-te tanta dona?
No, ara li comentàvem amb la Laila que això ho vam aconseguir una altra vegada amb la Gisela.
Tens raó. Avui estic però molt content per partida doble. Permetreu que comparteixi aquesta sensació amb vosaltres. D'una banda perquè tinc tres dones a la taula, però de l'altra perquè tinc una que jo m'estimo molt, que és l'Eulàlia Massana. Eulàlia, com estàs?
Amb una S.
Amb una S. M'ha costat Déu i ajuda convèncer-la, però ho he aconseguit. Com estàs, Lali?
Bé, sí? Bé, contenta i amb ganes de...
De contertuliar. L'Eulàlia és de professió infermera i segurament tindrà moltes coses interessants en matèria social per explicar-nos, igual que la Laila Elgamuchi. Què tal, Laila, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Siguem rigorosos. Laila, que vol dir nit en àrab. Que bonic.
Sí,
no ho sabia,
sí,
jo.
Sí.
Tu saps que l'Eric Clapton es va dedicar una cançó a les Leiles?
Sí, i tant. La conec des de fa molts anys. Jo crec que des de la primera vegada que vaig dir a l'escola que em deia Leila, hi ha la mestra, el que tenia en aquest
moment,
va cantar la cançó.
Leila, sí senyor. També hi ha cançons dedicades a altres noms àrabs, com Aisha, per exemple.
Sí, la meva mare es diu Aisha.
Veus, Aisha, écoute-moi, que diu la cançó.
Sí.
Molt bé, entrem en matèria perquè a les últimes hores el candidat a la presidència de la Generalitat per Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha sorprès amb aquesta proposta, la de crear un departament específic per al català si torna a ser president. És la notícia que a les últimes hores en matèria, diguem-ne, preelectoral ha saltat als mitjans de comunicació. Obres tu. Què et sembla, Eulàlia?
Vale, gràcies. A mi em sembla una molt bona idea. Jo crec que si esperem que la cosa funcioni, no funcionarà mai. Per tant, hi ha d'haver una base que empenyi. Però, a part d'això, jo crec que després donarem la culpa al govern que les coses no funcionen, però no és veritat. El president o en Pere Aragonès, si és president, podrà fer tota la feina que vulgui, però els catalans som així, anava a dir una cosa lletja, però som així, i com que no ens estimem gens i tenim un complex d'inferioritat terrible, ens dirigim en castellà a tothom. A la que veiem, tinc amics que fa molts anys que ja són nascuts aquí, però que són africans, els pares, i a vegades em diuen, hòstia, tu, és que em venen i perquè sóc negre em parlen en castellà, no hi ha dret. I llavors, anem exigint el català, però parlem en castellà. Llavors, per molt que s'intenti, que s'apreti, que es faci, com que som com som i no ens estimem gens, perquè he arribat a la conclusió que els catalans no ens estimem gens i tenim un complex d'inferioritat terrible, el català s'anirà a la merda.
Bueno, doncs jo ara rebatré. Jo penso que no hi ha d'haver una conselleria. Jo penso que el català Generalitat és català i hauria de ser una cosa transversal a totes les àrees. Que hi hagi una figura que la defensi i que la controli, diria que sí. ¿Vale? Però jo ara te fico d'un altre exemple, que és el de l'accessibilitat. ¿Vale? Clar, si coneixo exemples que hi ha una conselleria d'accessibilitat en algun municipi, vale? Però jo penso que són cada una de les àrees que ha de tenir un paràmetre clar del que és el que ha de ser, en aquest cas, doncs, el català. I el català s'ha de promoure des de cultura, s'ha de promoure des d'ensenyament i s'ha de promoure des de tot. Que sí que, amb això tota la raó, aquesta facilitat que tenim pel bilingüisme ens porta a parlar en castellà. ¿Vale? I jo penso que els catalans hauríem de ser els primers que ens hauríem d'autoexigir el fet de parlar en català, perquè després ens trobem a molta gent de fora que te diu, no, per què no em parles en català si jo he nascut aquí o he nascut allà?
I per tant, ja no són de fora.
No, però hi ha gent, bueno, sí.
No, si són nascuts aquí ja no són
no,
de fora.
No, bueno, ja, això sí, val? Però vull dir que sí que tenim tendència que una persona només per l'estereotip de que veiem que és de fora ja ens dirigim d'una manera. quan potser aquesta persona ja és nascuda aquí i sap el català, això me referia. No.
Avui tindrem una tertúlia, te promet, molt interessant.
Ara va, Laila.
Jo la...
Laila, tu com ho veus?
Estic molt contenta, és que estic tan contenta pel tema de... Bueno, és com si ja ho veiés, no?, el tema de la Conselleria del Català, perquè penso que és tan important com necessari. A més, des de l'Ajuntament d'Olot ja estem treballant en un pla d'accions pel català. Per què passa tot això?
Però amb una unitat pròpia, jo no ho sé, jo no la veig.
Però per això et dic, i té molt de sentit el que tu deies, Sílvia, de dir, ostres, doncs és que la pròpia Generalitat és el català, no? Que tot això té molt de sentit quan el català no està en un estat tan crític com el que està ara i en estat gairebé de coma. Aleshores penso que hem abaixat la guàrdia de tal forma que hem arribat aquí i ara tots correm. Ai, 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 no? Com hem abaixat la guàrdia? I per al·lusions, no? Perquè ens és, sí, hi ha persones, doncs, perquè jo penso que és des de la bona educació, però que et dirigeixes a una persona bueno, perquè de les seves faccions o les seves llumia, perquè és una persona racialitzada, d'entrada ja t'hi dirigeixes en castellà, no? Llavors, clar, i això em passa. El que passa després de 34 anys de viure a Olot, encara hi ha gent que en una botiga, en una cica, em parla en català, que després, ai, en castellà, i que després fan el canvi quan veus que ja parles català, inclús fins i tot ho verbalitzen, no? I et diuen, ostres, que bé que parles el català.
I què els hi dius? I què els hi dius?
Que també molesta.
Quan te parlen en castellà, què els hi dius?
Jo, o sigui, no m'agrada entrar, perquè penso que has de girar com la truita, aleshores el que faig és parlar en català. Si insisteixen en parlar castellà, llavors sí. Llavors sí que dic, oh, perdona, és que entenc el català. I llavors, ostres, no te n'has adonat? Fa 10 minuts que t'estic parlant en català i tu insisteixes, no sé, alguna cosa passa.
I són persones catalanoparlants,
diguem-ne. Bueno, que el client anterior li han parlat en català,
clar,
no?
Clar.
I que sí. Llavors ja ho veus, qui és que parla castellà senzillament perquè no sap parlar el català o per el que sigui, eh? Això és una altra cosa. Però quan és una persona que ja és catalanoparlant i que tu, quan arriba el teu torn o pel que sigui, se't dirigeix en català, llavors és que realment molesta. Això és una forma de... I ara fent una crítica a les persones autòctones que són ja de parla catalana, d'aquest maltractament a la llengua, a la seva pròpia llengua, perquè al final la llengua té molt a veure amb la identitat, amb, no? La identitat cultural, és tan important. Entenc que s'ha polaritzat de forma que s'ha portat al debat polític i llavors això ha fet a crear-se bàndols, però és que alerta, perquè jo estic parlant d'una persona que... Jo parlo quatre llengües i me les estimo totes quatre, perquè penso que cada llengua té una importància, no?, en aquest sentit. Vull dir que és una forma de visió del món diferent, no?
Però a mi m'agradaria saber en quin moment hem perdut el carro de la llengua, perquè clar, veníem dels anys 80 i 90, en els quals es van fer aquelles campanyes tan fortes des de la Generalitat, tots recordareu la Queta, que era aquella boca que anava, que li donaves corda i anava fent salts, o aquella campanya que sobretot es va fer molt evident en els cotxes, perquè es van editar unes enganxines que deien català, sisplau. En quin moment ens hem perdut, des d'aquell moment fins ara?
No sé en quin moment ens hem perdut, però jo crec que ens hem perdut perquè som tants ciutadans del món, tant, que hem oblidat qui som. Penso, eh? Jo per gent que conec, que em diuen, no, és que jo sóc ciutadà del món, però tu ets, sí. Tu ets català. La teva llengua materna i la llengua que has mamat i amb la que has viscut i amb la que han viscut els teus avis, és el català. Què fas ara de oblidar-te'n? De perdre la teva identitat pròpia i parlar en castellà? Bueno, perquè, oi, és que ens hem conegut parlant en castellà. Bueno, jo tinc una amiga que és de Lleó, que ens hem conegut parlant en castellà i ens parlem en català tota la vida. I ella parla amb el que pot i jo també, i ja està. I ens entenem perfectament. I no passa res. Ostres, no sé en quin punt ens hem perdut, però evidentment algú ha de regular. No sé en quin punt ens hem perdut, però a les universitats, i ara estava veient un reportatge, hi havia una noia andalusia que fa 2 anys que és aquí i parla en castellà. I el locutor se li dirigeix en castellà. Aquí ens hem... ja ho hem perdut tot, eh? O sigui, a partir del moment... I això els meus fills m'ho deien. Hi ha una persona a l'aula de la universitat que parla en castellà i el professor immediatament parla en castellà. hi ha d'haver la Generalitat, sí, clar, perquè posi mesures.
Que tan sols una persona en el grup ja et canvia la llengua de tot el grup. Fixeu-vos, i ho fem, eh?
Jo sóc una mica marrana i no canvio ni per res.
Però per educació, en general, jo m'incloc perquè al final dius, bueno, sempre hi causa, eh? Potser en el parany aquest, de que la persona aquella et canvia, no? Estàs en un grup de treball, i més ara, per exemple, que això ja està passant fins i tot a les escoles, perquè la metodologia de treball és diferent. Abans t'arribava el professor i t'explicava tot el temari i t'ho explicava en català, no? Que era llengua. Però és que ara és com que és aquest coneixement que es construeix i, bueno, vull dir que tot es fa a base de projectes i que està molt bé, la metodologia, no estic criticant la metodologia, però que de sobte un alumne se't posa a parlar en castellà i tens tot el grup i llavors com canvies la trajectòria aquesta, no? Però bueno, jo penso que és important que tinguem consciència d'entrada això, perquè jo penso que ni tan sols la consciència tenim de que estem en un moment molt crític i que l'ús del català està endavellada i endecaiguda.
Jo vull fer un petit apunt. Jo me'n recordo que la meva mare em deia, és que has de parlar en castellà per respecte.
Sí, sí.
Per respecte. I qui em respecta a mi? Exacte. Jo li deia, mama, i qui em respecta a mi? La meva llengua és el català. Sí. La meva terra és Catalunya. Tenim una cultura. I em ve un senyor de fora que no el conec, ni sé qui és, ni té cap respecte per mi. I li he de parlar en una altra llengua, que ja la conec, ja la sé parlar i no tinc cap problema. Igual que amb el francès, no passa res. Però jo he de canviar a casa meva la meva llengua?
I llavors no. L'altra cosa, perdona, l'altra cosa, que la persona que arriba, anem a suposar, del Marroc o de Xina, de Gàmbia, és igual, allà no parlen ni català ni castellà.
Ni castellà.
Per tant, quan arriba aquí, per més que el cridis o parlis en un castellà...
Excel·lentíssim.
Allò, no? Que és un català que a més no parles un castellà normal, sinó que fan allò amb paraules, com un Tarzan. Aleshores dius, clar, aquella persona igualment no entén ni el català ni el castellà, doncs carai, què faries si tu vius a França i t'arriba una persona de fora parlant francès?
Sempre.
No? I perquè aquí no ho fem. És que no,
i què passa amb la comunitat llatina, per exemple? Perquè ells sí que venen coneguent
clar,
el castellà
clar,
i ells venen amb un concepte de la mare pàtria, diguem-ne, no?
Clar, perquè...
Se'ls ha d'explicar, eh? Se'ls ha d'explicar bé. Clar. Jo un dia vaig tenir un problema amb un senyor perquè em deia que el català era total un dialecte de l'espanyol. I li vaig dir, noi, vas molt mal informat.
I era llatí?
Sí. I li vaig dir, mira, si busques la madre pàtria... Dic, sí, aquí també van haver negrers i coses d'aquestes, eh? Però si busques la madre pàtria i l'espanyol i totes aquestes coses que m'estàs dient, agafes la maleteta, te'n vas aquí a Vilafant, agafes el tren i cap a les Espanyes.
Sílvia.
Sí, jo també, bueno, vull dir, parlant així amb gent també forània, que d'això, allò que te diuen que, clar, amb el castellà tenen més possibilitats perquè són gent que no tenen el sentit d'identitat. Vale? Nic, venen aquí i d'aquí 4 dies poden estar en un altre lloc i d'aquí 4 dies poden estar en un altre.
És igual,
però si estiguessin... Però castellà obert més portes.
Però aviam, no, però això no és ben cert. I a més, aquesta gent, si anessin a Alemanya...
Sí, a l'alemany.
Per molt que hi estiguessin 4 dies, aprendrien l'alemany perquè si no, no tenen feina.
Sí, però aquí no ho hem fet.
Però aquí som per respecte, perquè som així de... perquè ens estimem poc.
Sí. Quan la gent arriba de fora, ha de sobreviure. Aleshores, si tu ja parles un idioma que la majoria de la gent entén...
L'aprendran ràpidament.
Esclar, no tens la necessitat. No sé, jo recordo els meus pares, fa 34 anys sí que tenien la necessitat d'aprendre un idioma, no? Perquè, esclar, si no, com
vas a comprar?
A comprar, a treballar, a criar els teus fills, a relacionar-te, són moltes coses, i per tant et veus amb l'obligació de fer-ho. Sí o sí, és que forma part de... Vull dir que és la base. Però quan tu ja arribes parlant una llengua, doncs no tinc la necessitat, a més aquesta gent doncs són tan ben educats que em contesten amb la llengua. Llavors, clar, o sigui, no demanem responsabilitats, no, a vegades, a l'altre, quan la major responsabilitat la tenim nosaltres.
Eh?
És una cosa que se'ls ha d'explicar una mica, ho deies tu, se'ls ha d'explicar bé com són, i llavors hi haurà gent que tindrà més disponibilitat o més predisposició a aprendre o no, i això és una altra cosa. Però, ostres, primer fem la feina nosaltres.
Permeteu-me que us faci una reflexió. Si vosaltres fóssiu una persona que ha de donar feina a algú, si us ve un immigrant d'allà on sigui i us parla català, us el mirareu diferent que si us parla en castellà? I, per tant, Canviareu una mica el concepte o no?
Jo crec que sí, perquè d'entrada pensaré que aquesta persona em té un respecte.
Perquè jo sempre recomano a qualsevol persona immigrant que conec que quan ve aquí el primer que ha de fer és aprendre català, bàsicament perquè penso que és una bona tarja de presentació davant de qualsevol lloc on
perquè
vagis.
Perquè ja et demostra un respecte i perquè dius, ostres, t'has interessat pel lloc on has anat. Per tant, gràcies. I com a gratitud et miraré millor.
I vosaltres?
Sí, sí, també ho penso. Penso que sí.
Que és un tema d'integració i de...
Dona aquesta imatge, no? De dir, no? Doncs, sí. Ostres, sí, no? Perquè al final, si jo prenc la teva llengua, és una forma també de dir-te t'estimo, no? Sí. És com... No, allò que hi ha moltes formes de dir t'estimo a la gent. I una d'elles és això, m'acosto tu, doncs, aprenent, no? I això, no... No suposo, perquè moltes persones és com, si prenc això he de desaprendre allò. No, senyor, perquè com més llengües parles, tant de bo jo pogués parlar xinès i pogués parlar moltes altres llengües, no? Vull dir que són riquesa, però al final sí que és veritat que dius, ostres, som de Catalunya, aquí la llengua vehicular s'ha lluitat moltíssim perquè fos així, que la llengua vehicular fos el català, perquè ara ho perdem en un moment, no? I llavors, bueno, jo penso que és important quan et ve una persona que veus que ha fet tot un procés, no? Té un bagatge, un procés migratori, que ha passat... Però que a més ha après el català, ha fet l'esforç de dir...
I dius, ostres, sí. Llavors, quin valor, que guai.
Això es valora. Sí. Això es valora.
Senyor, això es valora. Gràcies. És que...
Mireu, us deia que teníem laqueta, us en recordeu de laqueta? Sí. Us ho he dit abans, eh? Que a més no la podies parar i l'havies d'anar perseguint. Doncs mira, tenim laqueta del segle XXI, laqueta del 2024.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per...
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
Provem un català, va. Ens quedem amb aquest missatge final, eh?
Jo volia dir una cosa.
Digues.
Perquè està molt bé, o sigui, totes aquestes campanyes estan molt bé i tots ens emocionen, fins i tot, no? Perquè dius, ostres, sí, i igual et dura 5 minuts. Però precisament la conselleria, per això la veig tan important, perquè totes les campanyes les fem des del provem un català, vinga, va, molt bé. I jo penso que aquí la conselleria posarà unes línies.
Estic plenament d'acord.
Aquí és on ha d'anar. Jo penso que és l'important. Ha de marcar un marc. I això, si no ho fa, si no es fa des de dalt... No,
marcar vol dir obligar, també, en determinats moments.
Sí. Potser si li hem de dir d'aquesta manera, però jo penso que sí, que ha de marcar, perquè al final ens movem dintre una normativa. Si no seria xauxa, no?, al món. Mm. I llavors, bueno, hi ha unes normatives, hi ha unes qüestions. Tu entres amb una piscina, saps que no pots anar amb sabata esportiva, saps que és...
És que és cert, si no hi ha una normativa... ningú et fa cas.
Això, en aquest sentit, hem de dir...
És important.
Disculpeu, hem de dir que els bascos ho tenen bastant més clar que nosaltres, eh?
Sí.
Allà o t'espaviles o...
Doncs això.
O no menses. Bé, canviem totalment de qüestió, parlem ara de salut, perquè també les últimes hores hem sabut que les històries clíniques dels pacients a partir d'ara inclouran les seves condicions socials. Això vol dir que si, per exemple, ens hem quedat a l'atur, se'ns ha mort un familiar... passem per una separació matrimonial, per exemple, doncs tot això estarà reflectit a les històries clíniques. Amb quina finalitat? Doncs perquè els professionals puguin entendre què li passa a aquest pacient i per què presenta determinats símptomes. Sílvia, com ho veus?
Fantàstic. Jo, bueno, vull dir que el gener vaig estar en un quadre depressiu i quan vaig anar amb la meva doctora, no hi era, i me va atendre un altre metge, val? I resulta que quan me va després atendre la doctora, me diu, és que aquí me fica que has perdut una fe, has perdut una... relacionado con el trabajo. En castellà, no? Relacionado con el trabajo. I és que quan li vaig explicar la història que hi havia darrere, diu, home, ara ja t'entenc, allò que deien, no? Clar, jo si ho hagués sabut d'això, doncs ara d'això, canvi de pastilles, canvi d'això, canvi de totes les rutines, no? Perquè va tenir en compte, doncs, aquest marc
Extern,
social,
diguem-ne,
econòmic, no? Que hi havia darrere d'aquesta doncs, possible depressió. Estic molt bé, eh?
Ens n'alegrem, ens n'alegrem, i ho veiem, a més a més.
Però penso que sí, que és important, no? Jo penso que el tu a tu amb el metge ja hi és, no? Perquè tu ja li expliques les circumstàncies, però a vegades no queda reflectit.
Doncs finalment, quan canvia de metge o d'infermera,
és el que passa.
I tu, com a professional del món de la salut?
Crec que és molt necessari, perquè a vegades es recepten medicaments que poder, en comptes de receptar medicaments, hauríem de receptar activitats, hauríem d'ajudar com a persones, perquè no n'hi ha prou amb receptar un antidepressiu, sinó que has de mirar d'on li ve aquella persona a la depressió i com podem ajudar-lo a sortir-ne. Perquè, clar, amb les pastilles a vegades t'atonten, però no serveixen per gaire res més. I hi ha gent que per si sol tira, però hi ha gent que no, i que llavors es passa la vida penjat d'aquelles pastilles sense acabar de saber què passa darrere. Llavors, és això que deies tu, canvies de metge, el metge no se n'entera, et dona unes pastilles més fortes, o et cataloguen de maniàtic, histèric, etcètera, etcètera, en quan poder no saben que tu estàs tenint un patiment profund. Hi ha persones que pateixen molt, hi ha persones que tenen molta jeta, això també, però hi ha persones que pateixen molt, i se'ls hi soluciona amb una pastilla. No, no. I quan canvia el metge, com que tampoc sap de què va, perquè potser el teu metge sí que ho sap, o la teva infermera, però el metge que fa la substitució a l'estiu no ho sap, et dona més pastilles. O pensa, ui, aquest... Perquè clar, hi entra tot, no? I en canvi, si sabéssim, i si consta la història, aquesta persona doncs, ha perdut el marit i la seva vida ha fet un canvi molt gran i econòmicament ha fet una caiguda, tu saps que aquella persona, a part de necessitar una pastilla, necessita que li diguis, mira, doncs, poder vés a fer algun altre tipus de teràpia o enviar-lo, doncs, no sé, a fer altres coses diferents.
De vegades una conversa amb el metge, quan hi ha aquests casos, pot ser terapèutica.
I tant. Mm-hmm. I tant.
Bàsicament, dic
els metges saben moltes coses que no diran mai a ningú.
Jo recordo el meu poble, que a vegades anaves a cal metge i podies estar molta estona a la sala d'espera perquè l'anterior pacient estava explicant la seva vida al metge. Això suposo que ara, amb aquests timings tan marcats, la cosa s'ha anat regulant, però anys enrere...
El que pot, escolta el pacient. Mm. Jo crec que, a més, és importantíssim. Perquè moltes vegades hi ha gent que entra a la consulta amb un problema greu i quan surt, tot i que no li hagin donat gaire medicació, surt molt millor. Perquè, bueno, és important transmetre el que et passa i, per tant, és important que els professionals sapiguem què els hi passa als nostres pacients. És molt important. Si no, no pots ajudar.
Hem de tornar a l'origen. És claríssim. No, és així. Jo, tan important com necessari. Fa molts anys que es persegueix, no? Abans ho comentava amb l'Eulàlia. O sigui, fa molts anys que es persegueix una cosa així perquè la mateixa OMS t'explica que això no, que la salut
no és només
la falta de la malaltia, no? Per tant, o sigui, si l'OMS ja t'està dient que hi ha tota una sèrie de factors que intervenen, no, en la teva salut, doncs vol dir que els hem de tractar. I l'única manera de fer-ho doncs, és saber què li està passant. I penso que és l'única manera d'atendre de forma integral a una persona, no? Aleshores, si tu saps què t'està passant aquí, és que no, o sigui, no és que tinc mal de cap, és que la majoria de vegades somatitzes. Mm. Aquest mal de cap, la majoria de vegades no, sempre somatitzes.
Sempre, hi ha una base.
Hi ha una base, no? Totes les malalties complexes, o no tan complexes, tot té una base, no?
Jo, de fet, quan vaig veure aquesta notícia ahir, d'entrada, el que em va venir al cap és la llei de protecció de dades. No sé si la mesura pot topar d'alguna manera amb això, o les dades mèdiques estan ja tan prou protegides, diguem-ne, que la situació social de cada persona ja pot formar a part del seu historial mèdic, sense que això topi...
Les dades mèdiques estan protegides.
Exacte, i a més, també dir això, no? Que el maneig d'aquestes dades són manipulades per persones que tenen clar el codi de secret professional, que tenen clar doncs, de com s'han de manipular aquestes dades. O sigui,
no pots anar explicant els quatre vents que t'ha parlat un pacient ni que hi ha la història d'un pacient. Jo puc tenir la història d'un pacient davant i és que he d'anar amb compte, i jo crido molt,
exacte,
i he d'anar amb compte, bueno, ara ja no m'estic jubilada, però havia d'anar molt amb compte al parlar perquè els de fora se n'enteren i no O sigui, allò que hi ha allà en aquell moment és sagrat.
Sí, sí, encara que només sigui de la salut física, però que tampoc pots anar-ho
cantant. És igual, no. Tant és de la física com de la...
Vull dir que aquí s'afegeix una part, no? Pot ser socioeconòmica, el que sigui, però és que ja ho és des del mal del turmell, no? Que està allà, tot allò que està allà dintre, doncs és una informació que s'ha de manipular amb molta cura. I ho fan els professionals, i no tothom té accés, que aquesta és una altra, vull dir que els hospitals... No és que tot el personal sanitari té accés a les dades de tothom, cadascú dins de la mesura de...
Això també passa a nivell jurídic.
Clar, és que si no seria...
Si no, no podries treballar.
Jo penso que també és molt important i lligat també amb el que deies, és que ja no només el fet de parlar i externalitzar-ho ja és un alivi, però després a veure tot l'assessorament que te poden fer de recursos, de teràpies i de serveis, que a vegades tu com a usuari no ho saps.
No ho saps.
Saps què vull dir? Que després te diuen, pots anar al taller de no sé on, al taller de no sé
on. Molt important, això. Clar,
són dades que a molta gent de peu ens poden també escapar, no?
I que moltes coses no les sabem.
Hi ha un grup d'ajuda per això, hi ha un grup de... Això també és important.
Sí, teràpies alternatives, recursos, que doncs les persones no podem pas saber-ho tot. A vegades ens dona la sensació de que tothom ho coneix tot i no és així.
Mireu, ahir en aquesta mateixa taula, de fet els contertulians sempre dieu coses molt interessants. Ahir n'hi va haver una parlant precisament de la situació política i d'aquesta precampanya electoral que estem tenint. Si ahir ens vareu veure, segurament us recordareu. En Joan Serra Capellera va dir, diu, em preocupa, diu que en aquesta campanya electoral es parlarà de tot, es parlarà de Hard Rock, es parlarà d'independència, es parlarà fins i tot del català, però en cap moment s'abordarà el tema que toca el moll de l'os de la societat, que és la pobresa. I dic això perquè ens lliga molt bé amb la següent informació que volíem posar avui sobre la taula, que és que la síndica de Greuges ha alertat que l'administració no està preparada per tenir 8 milions d'habitants al seu càrrec. Això per una banda, però és que també la síndica recentment ha dit que entre el gruix de carpetes que té obertes en demandes de la població hi ha tota la qüestió de caire social. El 44% de les queixes i actuacions d'ofici del síndic el 2023 estan vinculades amb les polítiques socials. Laila, el tema de la pobresa és un tema que no s'aborda. Jo també estic d'acord que no sé si es veurà gaire que s'abordi tan directament, però aquesta és la problemàtica que hi ha a la societat, perquè clar, podem parlar de pobresa energètica, pobresa de soledat, gent gran, etcètera, etcètera.
Jo no diria potser que no s'aborda, sinó que potser no se'n parla, perquè clar, jo penso que inversions sí que se'n fan, no?, en els diferents departaments per treballar tota aquesta problemàtica que al final esdevé en la pobresa que pateix moltes persones.
Però sí que estaràs d'acord que és una d'aquelles qüestions en què és realment una problemàtica greu ara mateix.
Evidentment, i jo penso, i sobretot penso que les administracions públiques s'han de posar les piles en el sentit de llegir-se bé aquests informes, o sigui, d'atendre aquests informes i posar... No sé com dir-ho, però atendre aquestes necessitats, no? De dir, bueno, no és que sigui un informe així de passada, no. És un informe que ens diu això i això i això, i què podem fer o què hem de fer, doncs, per abordar aquestes qüestions, què és el que no estem fent bé, com és que estem arribant a aquesta situació, una mica analitzar tot aquest informe i mirar-s'ho amb lupa i posar-hi molta atenció, no? Penso que s'han de tenir molt en compte, perquè al final, perquè si no, no hi hauria el síndic de Greuges, no? I per tant, si hi és, jo penso que s'ha de posar atenció el que diu, perquè realment és que tenim un problema, si surt allà, no? No és que ho estigui dient un mitjà de comunicació, no? És un informe del síndic. Per tant, jo penso que les administracions han d'aturar-se davant d'aquest informe i analitzar i veure què es pot fer que no s'estigui fent. Perquè jo penso que això sí. Una altra cosa és que diguis, potser com a d'allò de campanya, com a eslògan de campanya, suposo que no es parlarà de moltes altres coses, tampoc, perquè, bueno, és evident, no es farà. Però que s'està abordant, jo em consta que s'inverteixen molts diners en molts diferents departaments per atendre precisament el que és la pobresa.
Eulàlia.
Estic plenament d'acord amb tu. I vull recordar que no fa pas massa el president, en Pere Aragonès, va anar a Madrid per dir, senyors, ens esteu enviant a Catalunya un nombre elevadíssim que no s'envia a cap altre lloc d'Espanya de persones que han vingut amb unes condicions de pobresa molt importants, Catalunya ja no pot assumir ningú més. Sisplau, repartiu o doneu-nos mitjans perquè no es pot... Esclar, la gent que t'arriba sense res, li has de donar alguna cosa. L'has d'ajudar una mica, perquè si no... Però esclar, si amb un triangle petitet com és Catalunya t'envien totes les persones que arriben de fora amb una situació de pobresa, és difícil atendre'ls, perquè l'escala de la pobresa va baixant, perquè cada cop que arriba algú és més pobre que l'altre.
Per això dic que és important posar atenció en aquests informes, perquè jo penso que el més important és que és assegurar, és garantir que la ciutadania en el seu conjunt doncs pugui viure amb dignitat i amb benestar, que els recursos puguin estar doncs de forma equitativa, que puguin accedir amb garanties a tots els recursos, no, que tenim. Llavors, clar, per garantir això has de fer bé la feina de base i l'has d'analitzar.
Però jo per això deia també que no ens en recordem que ja s'estan fent accions, el que passa és que no se'n parla.
Clar.
O sigui, d'aquestes accions que es fan per mirar de poder...
Clar, però els ciutadans, el Hard Rock, diguem-ne, els importa zero.
Bueno, perquè això són els titulars que parlen d'això, no?
D'acord.
Bueno, hi ha gent que sí que li interessa.
Sí, home, sí. Ah. Però no deixa de ser una cosa que afecta una zona determinada, etcètera. És a dir, Catalunya és molt més que el Hard Rock. Això és com generar aquí un debat sobre si PortAventura sí o PortAventura, no? És a dir, PortAventura és el que és, el Hard Rock podria ser el que fos, però aquí hi ha altres problemes de fons que segurament farien molt més interessants una campanya electoral.
Poder tenir una falta de comunicació,
totalment,
potser, d'explicar les polítiques que es fan, no?
Sí, segurament, i jo sempre he dit que segurament a la classe política el que li falta és donar la cara en determinades qüestions que són les que realment preocupen a la ciutadania i que, per por de no esvalotar el galliner, o potser a vegades allò per bonisme, diguem-ne, no en parlem, tot i que es faci molta feina. Però està molt bé que es faci molta feina, però si la gent no ho sap, i ara que és un moment d'anar a votar, potser abordar aquests temes que li afecten a la teva veïna, a la teva mare o a tu mateix, això és... més que un Hard Rock, més que el català,
sí,
que està molt bé que abordem el tema del català, està molt bé, però ens agrada dir no, el català no es donarà de menjar al final de mes.
No.
Per tant, jo trobo a faltar aquests programes electorals que parlin obertament de polítiques socials i que, encara és aviat per dir-ho, però en els debats s'abordarà el tema de pobresa? S'abordarà el tema de com Catalunya pot aguantar aquesta pressió en número d'habitants que està patint? Això és el que realment a la gent li interessa?
Jo
no sé si això s'abordarà obertament, Sílvia.
Jo ara estava lligant amb un altre tema que d'això, perquè ara també ens centrem... ja has començat el tema aquest de la població que ens venen, però vull dir... Fa molts anys que hem perdut poder adquisitiu. Vull dir, els sous continuen sent els que som, si anem a fer la bolsa de la compra i els productes estan com estan. Val? I que ja no dic els subministraments, i telèfon, electricitat, etcètera.
Pagues més i t'emportes menys.
Evidentment. I em sembla que, recapitulant en una de les xerrades que tertulianes de temps enrere, vull dir, parlàvem de les preocupacions de la ciutadania, i les preocupacions de la ciutadania, evidentment, no és el Hard Rock, i vull dir, era l'atur, era la feina, era la família, era l'habitatge, i són aquestes polítiques jo les que... em preocupen que no s'aborden i a vegades no s'aborden ni en campanya electoral, no?
Jo crec que no s'aborden moltes vegades perquè, i ara vaig a ser molt crítica, perquè a tots plegats ens falta el valor per admetre que tenim molta pobresa i volem ensenyar un país bonic. No aquí a Catalunya, sinó en general a totes les polítiques del món.
Això és una qüestió d'orgull, creus?
Sí, jo crec que més que d'orgull, de que tot va bé, de
tot
que tot
molt,
és bonic.
Tot va molt bé, senyora Baronesa, no?
I si va malament algú és per culpa dels altres que no d'allò. Llavors nosaltres...
I això també passa a nivell individual.
Sí.
Poca gent del país va a Càritas. Entén-me.
I a vegades passen...
De cara a la galeria, vols dir?
Sí.
Vale? Perquè el que dirà, no sé què, el meu veí s'enterarà, no sé què, porta-m'ho a casa, no sé què, ens podem veure una altra hora que no sigui allà.
Això ha existit des de sempre, no? Ja des de los... Com era? Els pobres... Bueno, sé dir en castellà, los pobres vergonzosos, era? Que era la gent que havia tingut un estatus...
I que havia anat a menys.
I havia anat a menys.
Que no sigui dit.
i llavors el mateix estat els hi portava les ajudes a casa perquè no els veiessin fent cua doncs, en un lloc on te demanava doncs, la resta de la gent. No? I llavors era clar, perquè almenys preservaven aquesta dignitat perquè aquesta persona doncs, havia format part d'un estatus. No? Però seguim conservant aquesta idea.
Sí, ja. Jo crec que a nivell polític ens passa una mica també això. En el fons, la política no deixa de ser un reflex del que som. I jo crec que és una mica això, no? Parlem de coses importants, de coses grosses, de coses... Però de la realitat, o sigui, dels draps bruts, per dir-ho d'alguna manera...
No, o sigui, que apliquem el que jo deia al principi, no? A la cançó del Tot va molt bé, senyora baronessa, tot va molt bé, tot va molt bé. És a dir, se'm crema el castell, m'han mort el cavall, però tot va molt bé.
Tot va molt bé. Però això també passa a nivell empresarial, eh?
Sí.
Que estàs en una empresa i cada any has de dir que has tingut una mica més de benefici que l'any passat, perquè què diran, no? Vull dir que sempre hem d'anar com allò de dir...
Però això no es fa ràbia, és a dir, si a algú les coses no li acaben d'anar bé, i de fet tot el seu sector pateix, no cal no, que digui, ui, jo molt bé, molt bé, quan després, si gratis una mica, veus que...
Quan no va bé,
les coses van com van.
Però no et fa ràbia quan aquestes grans entitats bancàries diuen els milions que estan guanyant, i tu dius... Jo sóc, m'entens?
Bueno, fa molta ràbia.
Mira, aquest és un altre dels temes que tampoc s'abordarà en campanya electoral.
I fa molta ràbia.
On van aquests diners, senyors?
Perquè a més els beneficis que tenen són dels nostres diners.
I on van aquests diners? Perquè abans havia obra social, i ara obra social ben poca n'hi ha.
A l'armament, no? I això és un negoci rodó.
Laia, la...
No sé què anava a dir, perquè després com que han saltat de lo que jo estava pensant.
Bueno, mira, ara si tinguessis, la intel·ligència artificial, segurament
li diria,
De què estava parlant? Veus? A les màquines també els hi parlem en castellà.
Estàvem parlant de lo de la vergonya.
De la vergonya.
Ah, sí, que...
Que ens fa vergonya reconèixer quan les coses estaven bé.
Però jo penso que forma part de la nostra educació, O sigui, és un missatge positiu, tot va bé, perquè també si estàs parlant de que estem molt malament, que hi ha molta inseguretat, que hi ha molta pobresa, que no siguem quantos, la gent potser també... No? És allò que acaba el terratrèmol, que els, no? Tothom t'està dient que passarà això, o un, no sé, un...
Que ve el llop, que ve el llop.
No? I tothom va dient... Des de l'Estat, no?, et van tranquil·litzant i resulta que el país després hi ha el terratrèmol i ja no sé què, i això se'ls ha avisat. Però és el missatge aquest de calma, potser és una mica... Però clar, potser que ens explotarà la pilota a la cara. Però reitero el fet aquest de que s'estan fent moltes coses i em consta, i que aquests 3 anys últims s'ha treballat molt i s'ha invertit molt allà on no s'invertia fins ara, però potser el que falla és la comunicació, de que molta gent no sap el que s'ha fet, no? I diuen, què s'ha fet en educació? Ostres, doncs en cultura s'han invertit més diners que mai, en gent gran, s'ha fet això, s'ha fet el tema del canguratge, bueno, hi ha moltes coses que s'han fet, però
no
la gent no
arribat.
Ho sabem, i és perquè no ha arribat. Llavors aquí tenim un problema també de comunicació.
Va, que ens queden 5 minuts per parlar del que jo ara volia apuntar, la intel·ligència artificial. Vinga, què es podrà fer i què no es podrà fer amb la llei d'intel·ligència artificial a la Unió Europea? És un acord històric entre el Parlament Europeu i els Estats membres que prohibeix o limita l'ús de la intel·ligència artificial en funció de la gravetat dels riscos que presenti el seu ús. Ahir, per exemple, escoltava per la ràdio que un còmic nord-americà, que ja no hi és, que va morir ja fa uns anys, de cop i volta, ha tornat a ressorgir amb un nou monòleg i la família ha acabat denunciant els que van generar aquest monòleg perquè aquest senyor no hi és. I com s'ha fet aquest monòleg? Doncs aplicant la intel·ligència artificial. Està molt bé que la Unió Europea vulgui regular, però és molt difícil no posar portes al camp, Sílvia?
Ostres, és que, mira, jo quan van començar ja això d'intel·ligència artificial, a mi m'espanta, i al moment si mateix ja m'espanta, no? Vull dir, jo perquè vinc d'humanitats i d'això, i el ram social i tot això. Jo veig, però, com molt incipient, molt de base, m'entens? Jo vull dir, les grans, el que es podrà arribar a fer i el que no es podrà fer se m'escapa de la meva ment i tot plegat. Penso que, evidentment, en aquest tema hi ha d'haver una regulació, i una regulació primitiva d'això, d'usos i tot plegat, perquè ja no sé la societat del que és capaç de fer, val? En aquest sentit. A nivell més local o més casolà o més d'això, Jo, per exemple, com a escritora, vaig assistir a una sessió de què pot fer la intel·ligència o què ens pot ajudar els escriptors. Val? I, esclar, això del xapet, el xapet aquest, i no sé què, no sé
quan... El xat GPT.
Començat a d'això, que la meva filla es diu, ai, mama, no sé què, no sé quan... Saps allò que a vegades dius... intentes que faci alguna cosa i que dius, ai, quina merda.
Sí, que dius, totalment.
I ai, quina merda, saps què? I no, que dius, oh, sí. Has d'acabar de posar molts de paràmetres perquè t'acabi de fer redactant algo coherent, saps? I després dius, no, perquè a veure, jo penso que tampoc a nivell, per exemple, escritor, hi ha tota una part, ja no dic emocional, però...
D'ànima, no, una part d'ànima.
Hi ha un segell,
que per sort, a vegades no. te pot ajudar en certes coses així. Sí. Un tema.
A mi, d'entrada ja tots aquests temes em fan molta por.
Ah, a mi em sap que diries molta mandra.
No, no, a mandra també, però a més em fan por perquè penso que a través d'això poden manipular el que vulguin. Poden, i com que els humans som així des de sempre, perquè si us hi fixeu la història fa com un pèndol, va i ve, ens pensem que això serà un futur fantàstic i a la llarga jo crec que pot donar tantes eines per manipular, canviar i dirigir que podem anar tots a fer punyetes directament perquè és això que deies tu, perd l'ànima.
Perd l'ànima.
O sigui, fa molt de respecte i molt a poc, tot i que penso, ostres, quan va aparèixer l'internet també va ser com, uau, no? I al final és una eina que pot contribuir a l'avenç, a la innovació tecnològica, a moltes coses. I llavors dius, ostres...
Mireu.
Sí, però també perjudica en moltes coses.
Evidentment, per això penso que l'important, o és el que jo crec que pretén fer la normativa, és mantenir aquest equilibri entre la protecció de dades individuals i aquesta innovació tecnològica que no podem aturar.
Expliquem, encara que sigui de forma molt breu, perquè estem ja fora de temps, què prohibeix aquesta normativa? Els sistemes d'identificació biomètrica, com les càmeres de reconeixement facial que utilitzen característiques sensibles com les idees polítiques, les creences religioses, l'orientació sexual o la raça. També quedarà prohibida l'extracció no selectiva d'imatges d'internet o enregistrades per càmeres de seguretat per crear bases de dades de reconeixement facial, el reconeixement d'emocions en el lloc de treball o en institucions educatives, l'establiment d'una puntuació social a partir del comportament social o les característiques personals, els sistemes d'intel·ligència que manipulin el comportament humà per esquivar la lliure voluntat o estarà prohibida també la utilització de la intel·ligència per explotar les vulnerabilitats de les persones a causa de l'edat, d'una discapacitat o de la situació econòmica o social. Són només algunes de les coses que prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial.
És una barbaritat que la intel·ligència pugui fer això, la intel·ligència artificial, és que al final...
Vol dir que això ja es pot fer.
Per això mateix et dic que és una barbaritat, perquè al final el que ens estem convertint en robots, o sigui, ens estreuen el cervell i au, no? Vull dir, però jo no sé si aconseguirà regular tot això, perquè, bueno, jo dic que la llei i la normativa no sempre és per tothom. Llavors, a mi, la por és aquesta.
Escolti, que l'intel·ligència artificial, l'última hora, jo com la veig, és base de dades, i per tant, l'únic que pot arribar a extraure són dades, comportaments, pautes, no sé què, però esclar, el que dèiem al principi, ni emocions, ni ànima, ni sentiments, ni...
Doncs jo faré servir la intel·ligència artificial per una cosa.
A veure, sorprèn-nos.
Jo li demanaré a la intel·ligència artificial que em doni eines per tal de convèncer més dones com vosaltres que vinguin a les tertúlies del Des d'Aquí, de Olot Televisió.
Nosaltres les hem d'animar, no?, que vinguin.
I tant.
Va, i tant. No passa res.
Sí.
No passa res. Podem dir, ja ho veieu, jo sóc una mica així, patapam. L'únic que hem de tenir és una mica de seny i preparar-nos una mica, però podem venir totes.
Lali, tornaràs a venir?
Sí.
Perfecte. Laila Elgamuch i Sílvia Vilacova, gràcies.
Eulàlia,
gràcies i benvinguda. I tornem demà a la mateixa hora. Gràcies per la confiança. Salut.
Gràcies.